Són les 11. El 6 de maig li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Actualment hi estem acostumats i potser fins i tot alguns de vosaltres ens esteu escoltant ara mateix per 3Cat Info, el canal 24 Hores de Notícies de Catalunya Ràdio, però fins l'any 1980 no hi havia canals de 24 Hores de Notícies. El primer va ser la CNN i el seu creador, Ted Turner, ha mort avui als 87 anys.
En parlarem amb en Xavier Vilà i també passarem per Venècia, on hi ha molta polèmica a la Bienal d'Art per la participació de Rússia. Les Pussy Riot i el col·lectiu feminista Femen han protestat avui davant del pavelló rus. Els 5 membres del jurat ja van dimitir per la tornada de Moscou al festival i per la presència també d'Israel. A Venècia hi tenim la Montse Mas, que ha passat pels dos pavellons de la polèmica. De seguida hi connectarem.
Aquesta última hora del Catalunya Nit viatjarem a un punt calent del globus, tot i que és un lloc on hi fa molt fred. Estem parlant d'Svalbard, a Noruega. És un indret molt particular on ha estat la Cèlia Cernadas per preparar el Mapa Mundi.
I tot aquest recorregut l'acabarem a Groenlàndia, que és el títol del disc de la cantant Montse Castellà, que celebra 30 anys dalt dels escenaris. En aquest temps ha acompanyat cantants com Lluís Llach, Joan Baez, Paco Ibáñez, Sex Freixas, Charango, i podríem anar afegint noms. A la Montse Castellà la tenim avui aquí a l'estudi amb nosaltres, a primera fila, i serà qui tindrà avui l'última paraula del Catalunya Nit.
Tenim gairebé 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem en aquesta última hora de la jornada escoltant les veus que han marcat fins ara aquest 6 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Por humanidad, por razones éticas, por razones morales, se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias.
Es un avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas. Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
La verdad es que arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión, que no entendíamos en base a qué criterios técnicos, en base a qué informes se había adoptado esa decisión.
En Argentina, antivirus es una enfermedad endémica. Quiere decir que nosotros tenemos zonas, como puede ser el norte, la región pampeana y la región del sur, donde habitualmente tenemos antivirus. La mortalidad es alta, más del 30%, y es lo habitual para este tipo de patología.
És molt senzill. L'Iran no pot tenir una arma nuclear. Perquè tot i que són durs, volem que continuïn vius. Volem que tothom continuï viu. L'Iran no pot tenir una arma nuclear i no la tindrà. I ho han acceptat, entre altres coses.
La comunió de la Iglesia, diversa, però unida. I unida al torno al pastor universal, que és el Papa. Jo crec que esto se va a visibilizar. Somos unos de una tendencia, de otros de otra, pero unidos todos en torno a Jesucristo y a su vicario, que es el Papa.
Catalunya està i estarà sempre al costat del papa Lleó XIV. I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per a totes les persones.
Se me han encontrado, eso es lo que me tienen que reprochar como ministro. Dos contratos temporales, no he tenido yo acceso a la información del gobierno. Y todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas.
El señor Aldama está viviendo a costa de todos nosotros porque ha metido al señor Ábalos y a Koldo García en la cárcel con mentiras. Y esto es una realidad.
Suposa un incompliment greu de la llei de política lingüística, que estableix el català com a requisit per accedir a aquest tipus de funcions. En els tres casos, ens hem trobat que el domini del català s'haurà de demostrar suposadament al cap d'un any. Per tant, de moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària.
Final del partit, el Paris Saint-Germain ja ho té, Luis Enrique ja ho té, a la final de la Champions, el Paris Saint-Germain empat al camp del Bayern, però és suficient, a Bayern 1, Paris Saint-Germain 1, l'equip francès, l'equip de Luis Enrique, a la final de Budapest contra l'Arsenal.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
1, 30, 33, 34, 43. Sols, 5... i 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, ja pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Rufiti. Rufiti. Rufiti.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tot està per endreçar.
Catalunya nit.
El meu món per aquí tirat.
Les notícies.
Hi ha qui diu que jo estic baix.
Sota la llum de la lluna.
La lluna i jo compartim les nits d'amor.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem la lluna, que digui, que digui, que em digui on et puc trobar.
Catalunya Ràdio.
Les 11 i 9 minuts. Avui ha mort Ted Turner, el fundador de la CNN, tot un visionari dels mitjans de comunicació.
This is CNN.
I dedicate the news channel for America, the cable news network.
Era l'any 1980 quan aquesta figura extravagant i provocadora va sacsejar el tractament informatiu de les notícies amb la creació d'aquest canal, Cable News Network, la CNN. Xavier Vilà, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Ara ho dèiem, Turner va revolucionar la indústria fent una cosa que avui donem per descomptada.
Sí, perquè, clar, parlem de temps analògics i Turner llavors ja va satisfer la demanda d'informació constant que ara tenim a les xarxes, consagrant aquest canal de televisió només a notícies. Em diràs, bé, això avui no té gaire sentit.
Sí,
llavors en tenia molt. I l'èxit, Agnès, va ser aclaparador. La CNN va acabar esdevenint un referent informatiu arreu, impulsat per cobertures que llavors no s'estilaven, com per exemple quan es va estimbar el transbordador espacial Challenger el 86, quan s'enlairava, o sobretot, la guerra del Golf Pèrsic l'any 91. Una guerra que va narrar el icònic Bernard Shaw, que és aquell periodista afroamericà amb bigoti prominent que va tenir un rol fins llavors majoritàriament reservat a homes de raça blanca.
Bernard Shaw in Baghdad.
Let's describe to our viewers what we're seeing. The skies over Baghdad have been illuminated.
L'estem destacant als canals 24 hores, però Xavi, l'imperi Turner va més enllà de la CNN,
sí,
no?
Sí, perquè va fer aquest referent informatiu mundial, internacional per tothom, però també va impulsar la TBS, que va portar el beisbol i el bàsquet a les nars nord-americanes, i la TCM, que va recuperar clàssics de la cinematografia del país per la petita pantalla, pel·lícules en blanc i negre que feia anys que no es veien. De renom, el Bocamoll del Sud, pel seu accent d'Atlanta i per la seva retòrica sense filtres, de fet, Agnès, com es parla una redacció, sense filtres,
sí,
Turner també va ser un filàntrop actiu que va aportar 1.000 milions de dòlars per impulsar la Fundació de les Nacions Unides. I també es va implicar en projectes mediambientals, com la reintroducció d'un dels seus animals preferits, el bisó, que va aconseguir retornar a l'oest dels Estats Units.
No, ho dèiem a la introducció, que va ser tot un visionari. Donald Trump elogia la seva figura.
Sí, l'ha qualificat com un dels grans de tots els temps, tot i que ha lamentat la deriva woke que, segons el president, la cadena ha pres després que Turner se la va vendre. De fet, t'haig de dir que els republicans de Trump sempre es té fet dir allò de la Cable News Network,
sí,
no per casualitat. I és que a Amèrica hi ha molta conya, si em permets l'expressió, dels contraris dels demòcrates, dels que van a favor de Trump, que aquest canal, en lloc de Cable News Network, li diuen Clinton News Network perquè el vinculen amb el Partit Demòcrata. De fet, cal dir que Turner, a les eleccions del 2016, les primeres que Trump va guanyar, va donar un suport públic a la seva rival, a Hillary Clinton. Per tant, una persona que es va significar políticament i no precisament en favor del partit de Trump.
Doncs, tot i així, ha elogiat la seva figura. Parlem d'un referent que també ens va arribar a Catalunya.
Fixa't
la connexió catalana.
Ens va arribar fins l'extrem que Televisió de Catalunya, TV3, el 1992 va emetre un anunci que demostra això que estem parlant.
Les nacions que més tenen a dir al món són també les que millor han après a escoltar.
I això se sentia sobre la bandera dels Estats Units, sobre la bandera de França i també sobre la bandera de Catalunya.
Catalunya Informació.
O sigui, el nostre canal 24 hores, que arrencava l'any de les Olimpíades, doncs això, sobre la bandera dels Estats Units, posaven com a referent la CNN per allò que aquí volíem fer en aquell moment d'arrencada d'aquest canal nostre. Per tant, avui, mort a 87 anys, el fundador d'aquella idea, un home que va estar casat amb Jane Fonda, poca broma, i que el 2018 va revelar que patia demència amb cossos de l'eu i una malaltia neurodegenerativa que causa símptomes similars al Parkinson i a l'Alzheimer i que ens ajuda a entendre el desenllaç que avui estem explicant.
Doncs avui li hem fet un petit recordatori a Ted Turner, perquè és una història, és un personatge que ens ha acompanyat molt a tots aquells que ens hem dedicat al periodisme, perquè és una figura que tothom reconeix, i que bo aquest document que hem aconseguit recuperar, no?, de documentació de l'Arxiu Històric de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies als companys i companyes del Departament de Documentació d'aquesta casa, perquè realment ha estat un treball d'arqueologia poder trobar aquest testimoni que jo recordava vivament, perquè era en aquell moment en què començàvem la carrera i quan començava Catalunya Informació, doncs realment va ser un canvi, un paradigma informatiu pel nostre país, per Catalunya.
Tot és tenir memòria. I
així és, així és.
Gràcies, Xavier.
Gràcies, Agnès.
Bona nit.
nacions que més tenen a dir al món són també les que millor han après a escoltar. Per això, totes tenen emissores que ofereixen 24 hores d'informació. La nostra és Catalunya Informació.
1992, Manel?
Sí, sí, fort, eh?
Ha plogut. Sí, sí. Ha plogut força des d'aleshores, però...
Sí, jo no sabia ni a què em dedicaria, eh, encara?
No, per favor, jo tampoc, encara sí, no era el sí. moment.
Any olímpic, 15 anys, i ni idea que tot això va començar amb la CNN. Avui...
És increïble, no?, sí. La referència sí, sempre...
Sí, sí, sí. Clar, l'any 80, sí, sí, érem petits, però ha estat molt bé recuperar-ho. Doncs seguim, que no parin les notícies, ni 24 hores ni enlloc. Pista musical de cap on anem ara. Són els Simple Minds. Si no ens hem equivocat, escocesos. Passa un minut i mig d'un quart de 12 de la nit. L'increment del cost de la vida i l'accés a un lloc per viure són alguns dels temes centrals de les eleccions de demà al Parlament d'Escòcia, més enllà d'un possible segon referèndum per la independència. El país pateix un declivi en la qualitat dels serveis públics, com la sanitat o l'ensenyament, que són competència del govern escocès. I escoltar aquesta música des d'Edimburg deu ser tot una altra cosa, eh? Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit a tothom, hola.
Hola, a veure, estava posant ara una mica de context abans d'aquestes eleccions. Quina situació t'has trobat pel que fa a l'habitatge aquí a Escòcia, Quim?
Mira, m'he trobat que el govern escocès va declarar el 2024 l'emergència habitacional per les dificultats per accedir a un habitatge digne. La falta d'accés a un habitatge ha portat conseqüències greus. Això ens ho va explicar Stephen Boyd, que és director de l'Institut for Public Policy Research d'Escòcia. Ens ho va explicar a Catalunya Ràdio.
El nombre de persones que dormen al carrer ha augmentat. Més de 1.000 persones a Escòcia han dormit al ras almenys una nit els últims mesos. Hi ha uns 10.000 nens que ara viuen en allotjaments temporals. I el nombre de famílies que hi viuen també ha augmentat.
Realment...
Dormir al ras és difícil a tu a qualsevol lloc, però t'asseguro que Escòcia encara ho és més per la climatologia, evidentment, no?
Això t'anava a dir, que és un problema que es repeteix en molts llocs i que a cada país, a cada ciutat pot tenir especificitats. En aquest cas, per exemple, les temperatures. No sé si has pogut descobrir les causes d'aquesta crisi habitacional.
Mira, n'he descobert una que té un component històric, perquè el 1975 el 54%, és a dir, més de la meitat dels pisos i cases d'Escòcia eren habitatges de protecció social. I ara aquesta xifra ha passat del 54 al 24%, segons l'associació Shelter Scotland. El mateix Boyd ens explica l'origen del problema.
Aquest és el resultat d'una política deliberada de Thatcher de vendre l'estoc d'habitatge social. La gent va tenir incentius per comprar els habitatges on vivien. Tots els habitatges socials de més bona qualitat es van vendre ràpidament i no l'hem substituït, aquesta política. Aquesta és la raó fonamental de la crisi de l'habitatge a Escòcia.
El govern escocès té competència en habitatges socials i en construeix uns 7.000 a l'any, una xifra que és insuficient, segons els experts.
Clar, amb aquests percentatges que deies, queda clar el decliu del 54 al 24, tot i així aquest 24 ja és un percentatge que voldrien, a molts llocs de pisos, sí. De pisos de protecció oficial. Tot i així, ens dius que hi ha un problema greu i deu haver també, a banda d'aquest de la construcció insuficient, factors més recents.
Sí, mira, n'hi ha diversos. Un que hem trobat és el del turisme. Edimburg és una ciutat increïble, molt bonica, i és la segona ciutat britànica amb més turistes, només al darrere de Londres. He parlat amb Cori Brown-Swan, que és professora de política britànica de la Universitat de Stirling.
Mireu els blocs de cases al centre d'Edimburg i podeu veure a la porta que hi ha totes aquestes capses amb codis perquè s'utilitzen com Airbnb, cosa que vol dir que aquestes cases no estan disponibles per llogar pels locals, per gent que vol viure aquí, criar les seves famílies, etc.
Llavors això ha fet expulsar molta classe mitjana de la ciutat, malgrat els intents del govern per evitar-ho.
El govern escocès ha intentat reduir el nombre de lloguers i imposar restriccions addicionals als propietaris, però és una tensió real la que estem veient. La gent parla de no poder trobar una casa, però també és molt difícil conviure amb els turistes que arriben, que poden tornar a casa a les 2 de la matinada mentre els seus fills intenten dormir.
Aquesta tensió és constant entre el turisme, que recordem és una important font d'ingressos, i els veïns. Aquesta convivència serà un altre dels reptes del futur govern escocès.
Clar, per tant, ja tenim algunes de les claus que podrien portar un escocès a votar una cosa o una altra, depenent de les propostes que hi hagués, per exemple, en habitatge. Però quines altres qüestions preocupen els escocesos i que poden ser també importants a l'hora de triar qui voten?
Sí, mira, n'hi ha una altra, que és la sanitat pública, l'NHS, que es diu aquí, el Sistema Nacional de Salut, les sigles en anglès. El futur de la sanitat pública és probablement la qüestió clau en aquestes eleccions i una de les que més preocupa els votants, i per això cada partit proposa solucions. Per Stephen Boyd, que sentíem abans, el director d'aquest institut de recerca, i diu que és una qüestió essencial que cal tenir present quan parlem de la sanitat pública escocesa.
Els grans problemes estan relacionats amb el canvi demogràfic. Tenim una societat que envelleix i sembla que la demanda a la sanitat pública augmenta any rere any. I tot i que n'ha augmentat la despesa, no ho fa una velocitat prou ràpida per mantenir el ritme del canvi demogràfic.
Ahir, Quim, ens explicaves que el Partit Nacional Escocès és el favorit per guanyar. Sí. Mirant-nos les dades, veiem que seria la cinquena victòria consecutiva. Això vol dir que no està pagant el desgast de ser al poder.
No, això no és habitual trobar-ho a Europa, i sembla que no hi ha un gran entusiasme, això sí, per aquestes eleccions, i s'espera que hi hagi una participació discreta. I si bé és cert que els independentistes són al poder des de fa 19 anys, la majoria creuen que els altres partits tampoc ho farien millor i, per tant, no arreglarien aquesta situació dels serveis públics. Tornem a sentir ja per acabar la politòloga de la Universitat de Stirling, Cori Brown-Swan.
L'atenció s'ha centrat si l'SNP, que ha estat al govern des del 2007, una etapa increïblement llarga al govern, està fent prou, està progressant en aquests temes. I una cosa que veiem a les enquestes d'opinió és que la gent és força crítica amb el govern escocès liderat per l'SNP, però no vol dir que estiguin convençuts que ningú més pugui fer-ho millor.
Podem dir, doncs, que John Sweeney, que és el candidat de l'SNP, és el candidat menys dolent.
Doncs així tenim la situació de cara a aquestes eleccions a Escòcia, però és que demà també hi ha eleccions al Parlament de Gal·les i eleccions locals en molts punts d'Anglaterra. Fes-nos un resum del que pot passar, Quim.
Mira, a Gal·les els laboristes han guanyat totes les eleccions des de fa més d'un segle, però ara podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Si això passa, serà la primera vegada que els independentistes galesos arriben al poder. Així, la previsible derrota laborista a Gal·les i la pèrdua de moltíssims regidors als ajuntaments i districtes anglesos tornaran a posar a prova el lideratge d'Stammer. I finalment, sembla que aquestes eleccions portaran un canvi, una fragmentació de l'escenari polític en 5 partits, a banda dels independentistes, i hem de començar a prendre'ns, bé, de fet molts ja ho sabem, l'ascens dels verds i especialment de la dreta radical i populista de Reform UK, perquè aquests també seran els protagonistes de les eleccions de demà.
Doncs demà eleccions i a partir del vespre suposo que en tornarem a parlar aquí, a
sí,
la nit.
Sí, de totes maneres, Manel, tancant els col·legis molt tard, eh? Els col·legis a les 10 de la nit hora del Regne Unit, a les vostres 11, per tant, la cosa va per llarg, que aquí no es posen a comptar els vots a la matinada. Se'n van a dormir,
sí, sí.
I s'hi posen el dia següent, cosa que ens sembla molt més humana que d'altres parts d'Europa, no?
Però sí, però quina impaciència, no?
Això és veritat.
Aquí no podríem esperar, ja estem així educats d'una manera que
sí,
això...
Sí, però dormen tranquils, aparentment, eh? Vull dir que els polítics se'n van a dormir i el dia següent... Bé, no sé, jo tampoc no sóc a casa seva, però sembla que se'n van a dormir i el dia següent, escolta'm, pendents de la ràdio.
Està bé, doncs demà ens expliques el que puguis a aquelles hores de la nit. Gràcies, Quim.
Vinga, bona nit. I en
encara avui en el Catalunya Nit farem una parada més pel planeta. D'Edimburg anem cap a Venècia. Allà ha obert la 61a edició de la Bienal d'Art i ho ha fet envoltada de polèmica, amb protestes a les portes d'alguns pavellons i enceses declaracions polítiques. L'art sembla haver quedat en un segon pla, de fet. La raó principal, doncs, ve la participació de Rússia i Israel en aquest certamen. Connectem ara en directe amb la nostra enviada especial a la ciutat dels canals. Montse Mas, bona nit.
Bona nit.
La ciutat fantàstica, però escolta, com ha anat aquesta jornada de preobertura avui?
Doncs mireu, l'ambient és de certa calma tensa, sobretot per la tornada de Rússia al certamen, com dèieu, que ha estat readmès a la cita per primer cop des de la invasió d'Ucraïna. El president de la Bienal, el periodista conservador Pietrangelo Butafuoco, s'ha hagut de defensar una altra vegada de les crítiques que li plouen no només des d'Europa, que li vol retirar els 2 milions d'euros de subvenció, sinó del mateix govern italià, que és qui en realitat el va nomenar, i avui en roda de premsa ha dit que l'objectiu no és arreglar el món, sinó mostrar-lo tal com és.
Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per a l'exclusió preventiva.
De totes maneres, l'organització ha cedit i el pavelló rus només estarà obert aquests dies previs a l'obertura al públic, que és aquest dissabte.
Així, Montse, és com s'ha fet sentir avui aquest pavelló rus, en la seva obertura. L'has pogut veure?
Sí, l'he pogut veure i l'he pogut sentir. És com una mena de rave amb un DJ punxant tecnoindustrial a tot volum mentre serveixen begudes alcohòliques gratuïtes, i destaquen també uns grans rams de flors per tot arreu. És una festa que molts han vist com una provocació, ja que la guerra a Ucraïna continua. D'aquí les protestes d'aquest migdia de les Pussy Riot i el grup feminista ucraïnès Femen davant de les seves portes. En canvi, el Justin, un noi nord-americà de mare russa que estudia art a Nova York, m'explicava aquesta tarda, mentre feia cua per la beguda, que tothom té dret a expressar-se.
Crec que tothom té dret a protestar i tothom té dret a estar enfadat per una cosa específica. De la mateixa manera que crec que els comissaris tenen dret a explicar la seva posició i per què fan això i per què aquest pavelló està obert. Així que crec que és una estira i arronsa, però vull dir, això és la democràcia, no? Això és la llibertat, protestar, però també presentar art. M'és indiferent, perquè sento que si Rússia no hauria de ser, llavors els Estats Units tampoc hi haurien de ser, ni Israel tampoc. Tots els països que cometen violència no hi haurien de ser, però òbviament això no és el que està passant.
Sí, em deia en aquest tall que sentíeu que tan justificada era la presència russa al certamen com l'americana, no?
Així, en canvi, veiem un contrast important. És com ha sonat el pavelló d'Israel, comparant-lo amb el de Rússia, molt més tranquil, tot i que avui també ha estat un altre focus d'atenció. Montse, com s'està vivint aquí la presència de Venècia en ple conflicte a Gaza?
Doncs d'una forma tensa. Avui els carabinieri que custodien la porta han hagut d'intervenir per una protesta que, segons els responsables del pavelló, ha estat tímida. Allà l'artista jueu de nacionalitat romanesa, Velo Simeon Fainaru, presenta una instal·lació que és una sala fosca on podeu sentir el degoteig de l'aigua convida a la meditació. L'artista m'explicava que s'ha sentit exclòs del certamen i que, malgrat l'atenció del dia, la seva peça és una invitació a la calma i al diàleg.
Quan exclous algú, una persona, o exclous una nació, és una cosa que fa mal. I jo estic a favor del diàleg, i desitjo també que aquesta obra emani el desig de diàleg. Em fa llàstima que la gent no vulgui que sigui aquí. Jo no he fet res a ningú, i també al país, vull dir. Israel té moltes cares, com qualsevol país, com Espanya.
I entre tant de soroll geopolític, aquí ara l'art, al final, ara un cop inaugurada, haurà de trobar també la manera de fer-se el seu espai.
Aquest és l'objectiu, precisament. De fet, la seva comissària, la camerunesa Koyo Kuo, que malauradament va morir d'un càncer fulminant l'any passat, va concebre aquesta edició com una invitació a baixar el volum, reparar-se, meditar i escoltar les veus més silenciades del planeta, sobretot del sud global. Per això, l'exposició central es diu In Minor Keys, en claus menors, que, seguint una metàfora musical, suggereix subtilesa, però, de moment, les primeres hores d'aquesta trobada artística doncs, han resultat força estridents i agitades, la veritat.
Veurem com van anar passant les hores i els dies. En tot cas, ens ho aniràs explicant des de Venècia. Montse Mas, que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
11:45 de la nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Aquests dies tenim molt els ulls posats al Golf Pèrsic i l'Iran. Els mitjans de comunicació funcionem així i sembla que ens costa poder centrar l'atenció en més d'un lloc a l'hora, però és evident que al món hi ha altres regions on hi continuen passant coses i coses importants. I una d'aquestes que també continua ocupant les agendes dels governs del món és l'Àrtic. Després de la Guerra Freda es va arribar a un consens per preservar l'Àrtic de les lluites geopolítiques globals i mantenir-lo com una mena d'espai de cooperació científica. La guerra d'Ucraïna, però, va capgirar aquest consens. Aquests últims dies heu anat sentint aquí al Catalunya Nit les connexions de la nostra companya, la Montse Poblet, des de Groenlàndia, aquest tros de l'Àrtic que dona el tram ambiciona tant. Avui, però, viatjarem fins a una altra zona de l'Àrtic, la de Noruega, la que fa frontera, de fet, amb Rússia, i en concret a un arxipèlag inhòspit, remot, gelat, un lloc únic del planeta, l'arxipèlag de Svalbard. És l'únic territori de l'OTAN, de fet, on hi ha assentaments russos, i és el tema del nou podcast Mapa Mundi que podreu escoltar a 3CAT Info a partir d'aquesta nit i que sempre estrenem aquí, i per això saludem la Cèlia Cernadas. Bona nit, benvinguda.
Hola, Manel, bona nit.
Abans d'aterrar a Svalbard, que ja en tenim ganes, estem impacients, però com que ho volem fer allò amb el context, expliquem d'entrada perquè l'Àrtic és ara l'objecte d'ambició de les potències.
Doncs mira, el detonant és l'impacte del canvi climàtic que afecta l'Àrtic, de fet, molt més que qualsevol altre lloc del món. I això està provocant un desgel progressiu no del casquet polar, que és una superfície congelada enorme de 2,8 milions de quilòmetres quadrats, sinó de les rutes marítimes paral·leles als països que tenen costa amb l'Àrtic, des de Rússia fins al Canadà. No hem d'oblidar, Manel, que l'Àrtic és un enorme oceà envoltat de terra, al revés que l'Antàrtida, i això obre infinites possibilitats, almenys sobre el paper, en diversos àmbits, des del transport marítim fins a l'explotació de nous recursos naturals. I la primera potència que està movent fitxa ja fa temps ha estat Rússia. Si vols, sentim el que m'explicava en aquest sentit Jordi Torrent, que és consultor expert en l'Àrtic, és excap d'estratègia del Port de Barcelona i secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat. Primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear, i a nivell geogràfic i de distància, el punt més proper per tocar, per exemple, ciutats americanes de la costa oest amb arsenal nuclear, ve des de la península de Kola a l'Àrtic, on té armes nuclears Rússia.
Per tant, en primer lloc hi posem Rússia, però no és l'únic país amb interessos allà, eh?
No, de fet, podríem parlar d'una febre internacional àrtica. La Xina seria la segona potència que està invertint fort a l'Àrtic perquè busca, sobretot, diversificar les rutes marítimes. Del que es tracta ara és de dependre menys de llocs tan vulnerables del planeta, com és el Canal de Suez, i, sobretot, l'Estret d'Hormuz. Aquests dies hem vist com l'Estret d'Hormuz està tenint un impacte molt alt, sobretot per l'Àsia, en el subministrament de petroli. Em deia Jordi Torrent, imagina que ara, amb aquesta guerra que estem vivint ara, hagués existit una ruta marítima de transport de mercaderies a través de l'Àrtic, no? Per l'Àrtic. S'evitarien llocs que són molt vulnerables i s'escurçarien molt els temps de navegació. Imaginem-nos, 35-40 dies que es triga ara entre Xangai i Rotterdam passarien a 15 dies seguint la ruta nord-est de l'Àrtic, que és la més viable, són els 24.000 quilòmetres al llarg de Sibèria. I és una zona on Rússia ja fa temps que construeix ports, plantes de gas liquat i altres infraestructures, però que, òbviament, l'obertura d'aquesta ruta àrtica tindria un impacte ambiental i sobre la biodiversitat molt alt. Això també ho hem d'afegir.
Clar, aquesta ruta del nord ara mateix és navegable?
No ho és sense ajuda de vaixells trencagels russos i sense aquesta ajuda només es pot navegar alguns dies al setembre. Però el que estan dient els experts és que això anirà canviant i de forma bastant accelerada. És a dir, primer serà viable uns quants més dies a l'any, després mesos, i es calcula que d'aquí uns 20, potser 30 anys, això canviarà dràsticament. De moment és una ruta molt cara, les assegurances cobren molt, però allà és, no? Allà sobre el mapa. A l'interès de la Xina s'hi sumen els Estats Units, ja ho hem vist amb Donald Trump, i l'últim ha estat Corea del Sud. Corea del Sud ja ha proclamat que es vol convertir en un estat àrtic i vol desenvolupar el port de Busan, que és un dels 10 més importants del món, per convertir-lo en el Singapur de l'Àrtic.
Doncs ara sí, ens traslladem cap a Noruega. I per què escollim Noruega?
Doncs Noruega fa frontera al nord amb la península de Kola, que és una península russa, i és una península on fa temps que Rússia hi té flota de submarins, i té míssils de llarg abast, i termes nuclears, i Noruega, que no és de la Unió Europea, però sí que és de l'OTAN, actua com a guardiana d'aquesta frontera nord de l'OTAN i afronta en aquest sentit una realitat molt, molt complexa. Així que primer viatjarem a Tromsø, que és la capital de l'Àrtic noruec.
Welcome to Tromsø. We are landing 5 minutes ahead of schedule. Place the main seat with your seatbelt fastened. Aquí
Per tant, ja ens hem traslladat visualment a Tromsø. Estem sentint el soroll d'una cafeteria, que és on em vaig trobar amb una periodista, Maya Soiterich, que viu allà i que és analista del diari noruec Dagsavisen. Ens deia això.
Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
Per tant, a Noruega s'està parlant d'una nova Guerra Freda. Soiterich també m'explicava que Noruega ha incrementat el seu pressupost de defensa, ha creat una nova brigada militar al nord del país, que en Suècia i Finlàndia estan enviant armes de més contundents en aquesta zona, per tant, que el nord de Noruega es convertirà en una zona militaritzada. I, de fet, els dies que vaig ser allà, l'OTAN ja estava fent maniobres militars.
I aquesta postal sonora?
És el somvient de Tromsø, és un lloc bastant idíl·lic, ens ha dit, vent, vaixells, gavines, motors. És un lloc que ja està a 350 quilòmetres al nord del cercle àrtic, amb nit polar, amb aurores boreals i amb un creixent turisme d'aventura. Per tant, és una imatge, una postal, que contrasta amb aquest ambient que et deia, no?, de tensió cap a la militarització del nord de Noruega.
Ah, però ja hem dit a la introducció que el nostre destí avui principal era Svalbard.
Welcome to Svalbard.
Doncs va, fes-nos una mica de guia de Svalbard.
Svalbard, bàsicament, és a mig del nord-res, literalment a 1.000 quilòmetres al nord de Noruega, 1.300 quilòmetres al sud del Pol Nord, i el seu principal nucli urbà, que és Longyearbyen, és la localitat de més de 1.000 habitants que està situada més al nord del planeta, de tot el món. És un lloc de natura imponent, salvatge, el 60% són glaceres, té 80 dies de nit polar tancada, que no es veu ni un bri de llum, i té ossos polars. Els va descobrir el segle XVI. Ha estat molt temps un lloc on s'hi anava a caçar, balenes, morses, rens. Després ha estat un indret miner. De fet, Rússia encara explota mines de carbó allà. I ara, sobretot, s'ha enfocat al turisme. I aquest és el so del vent d'Svalbard. Vaig estar 24 hores a l'illa principal de l'arxipèlag, que es diu Spitsbergen. No va parar de bufar aquest vent amb una sensació tèrmica de menys 24 graus, que, bé, tu has estat molt temps a Rússia, potser sí. Estàs més familiaritzat, però no és el meu cas. I és un vent d'aquests superpur, no?, que talla, que no pots respirar, però també vigoritzant.
Per tant, ja sabem que és un lloc on hi fa molt vent, però hi ha altres raons que el fan únic, a banda del vent.
Exacte. És un lloc únic al planeta, i ara explico per què. Primer, Svalbard es regeix per un tractat del 1920. És un tractat únic al món que va cedir Svalbard a Noruega, però que estipula que tothom que el signi pot accedir als seus recursos naturals. Què ha passat? Que mentre Svalbard era una illa de mines, ningú
volia signar res. Exacte.
Bé, la gent no s'interessava per ell, però ara, amb la perspectiva del degel i de poder accedir a aquests recursos potencials que hi ha a l'oceà al voltant d'Svalbard, els països no paren de signar. L'últim ha estat fa uns dies els Emirats Àrabs Units, que l'han firmat en plena guerra de l'Iran. També diguem que els països estan mirant cap al nord a mesura que hi ha molts indrets del planeta que es tornen més imprevisibles. En tot cas, li vaig fer aquesta pregunta per què és Svalbard al director del museu local, que es diu Eystein Markusson.
Molts diuen que és com el canari de la mina. Per què aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món? Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. Svalbard té també una natura única. És el lloc per venir a veure la singularitat de la natura de l'Àrtic. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
A més, hi ha altres raons que fan únic aquest lloc, Svalbard.
Sí, perquè hi ha dos pobles russos a dins d'Svalbard, uns que recordem és dins de l'OTAN. Són dos pobles miners, un d'ells fantasma, Piramiden, però l'altre està en funcionament, es diu Barentsburg. Està presidit per una enorme creu ortodoxa, un bust de Lenin, i hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos.
Per tant, això és com tenir Rússia dins de l'OTAN.
Exacte, en certa manera sí, perquè quan Rússia va envair Ucraïna el 2022, l'oficina de turisme de Svalbard va tallar completament les relacions amb Barentsburg. Per tant, les agències que hi anaven allà ja no hi van, i només s'hi pot arribar amb moto de neu a l'hivern o amb barca a l'estiu. I l'únic que fa excursions és una empresa russa amb seu a Moscou, que per portar-t'hi et cobra una milionada, per tant, jo no hi vaig anar. Però, en tot cas, clar, és aquest punt rus dins d'un territori de l'OTAN.
Clar, per tant, podem dir que Svalbard es reprodueix a petita escala l'enfrontament entre Rússia i Occident.
I hem de dir que a la capital, Longyearbyen, hi ha una comunitat de més d'un centenar d'ucraïnesos i de russos dissidents amb Putin, persones com Elena Helsengrin, que viu allà des de fa 15 anys, i és, també ella exemplifica una mica la divisió de personalitat, la personalitat dividida de molta gent que viu allà. Mare ucraïnesa, pare rus, passaport rus, per tant no pot tornar a Ucraïna i està una mica desconcertada.
I don't understand the difference.
Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia. And my daughter, she
miss Russia. Per tant, ens queda clar que és un lloc amb moltes particularitats i moltes, n'hi ha més, de curiositats.
N'hi ha més que crida molt l'atenció. No s'hi poden enterrar cossos sencers, morts, perquè el permafrost els empeny cap amunt. Als límits del nucli urbà hi ha uns senyals de prohibit continuar per la presència d'ossos polars i, per tant, els locals van amb un rifle. Ens ho explicava la Dominika Dobrovska, que és astrofísica i gestiona el Centre d'Artistes de Spitsbergen.
Sí, lo de osos polares, están aquí, están en su territorio, y cuando salimos fuera tenemos un rifle, pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales, y también es importante observar la naturaleza, porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
I què pot passar amb Svalbard?
Doncs Svalbard ha quedat clar, és un lloc estratègic, està enmig de totes les rutes marítimes àrtiques, amb un potencial de recursos enorme, amb Rússia, que ja hi té un peu. Per tant, Noruega està veient com el seu control sobre l'arxipèlag disminueix, a les illes viuen cada cop més habitants d'altres països, i ja veus com la del periodista Marcio Mina, que és italià i expert a l'Àrtic, ha escrit un llibre que es diu Guerra Blanca, molt recomanable, per cert, que arriba a dir que Svalbard pot ser una nova Crimea. O hi ha qui diu que podria ser la Groenlàndia de Vladimir Putin. El temps ho dirà, però en tot cas els ulls comencen a girar-se i molt cap a Svalbard.
Molt bé, doncs això és el que podreu escoltar a partir d'ara mateix ja al podcast Mapamundi, que trobareu a les nostres pàgines webs. El mes que ve, nova entrega del Mapamundi. No sé on ens portarà, Cèlia, ja ens ho explicaràs, però més al nord, impossible.
Anirem al Japó.
Ah, o sigui que, bueno, també un viatge llunyà, però en una altra direcció, no cap amunt, sinó cap a Orient. Gràcies.
Gràcies, Manel.
Tres quarts de 12 de la nit, és hora de treure el cap a la rotativa d'Imprinsa. Allà hi tenim el Raül Cavallol. Un dia més, Raül, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Vinga, t'han arribat les portades de l'Ara i el periòdico?
Sí, totes dues, ja les
tenim aquí. Comencem per l'Ara.
Doncs mira, l'Ara, l'obertura que donen és les Canàries rebran el vaixell infectat i els passatgers seran repatriats. La foto principal apareix un dels tres infectats que anaven al vaixell que hi van ser traslladats als Països Baixos. També en foto de portada les jugadores del Barça femení, que ahir van rebre el títol de guanyadores de Lliga, i diuen el Barça regala una festa abans de les finals. I destaquen altres temes en portada, per exemple, que el Papa inclou Brians 1 i una església del Raval en la seva visita a Barcelona, que l'Iran estudia la proposta del pau dels Estats Units i Israel torna a atacar Beirut, i una dada que diu posar fi a la pobresa a Catalunya costaria 4.000 milions d'euros. Això és el que fa l'Ara. I l'edició en castellà del periòdico, el titular que donen és la salida de l'accionariado reaviva la fusió de Indra i Escribano. Foto principal, una foto aèria del vaixell MV-Ombius, ahir mentre evacuaven el personal que estava infectat de Cap Verd, amb el text Canàries escala del barco del antivirus. També destaquen amb portada foto de Lleó 14 en la seva visita i diuen el tono social del primer any del papado de León 14 tiñe la visita a Espanya. Y destacan también que España abre un segundo frente contra el narco en el Atlántico, que Illa y Collboni pactan invertir 415 millones en los barrios del Besós, y del judici de las mascaretas diuen Coldo asegura que el abogado del PP le ofreció que colaborara, entre comentas, mintiendo.
Molt bé. Molt bé, doncs, déu-n'hi-do, molta varietat de temes als diaris de demà. Gràcies, Raül, bona nit.
Bona nit.
Més enllà de l'Ara i el periòdico, tenim portades també aquí a l'estudi. Marc Güell.
Bona nit. I podem afegir La Vanguardia, que obre dient que Trump anuncia un principi d'acord amb l'Iran i la borsa es dispara. La foto d'aquesta portada és per personal sanitari que es dirigeix cap al creuer afectat pel brot d'antivirus, titulant que els passatgers del vaixell de l'antivirus seran repatriats de les Canàries fins als seus països. També en aquesta portada el fiscal demana al tribunal una rebaixa de pena addicional per al Dama i que Luis Enrique fica el PSG a la seva segona final consecutiva. També en aquesta portada la visita del Papa a Catalunya el mes de juny i sobre aquesta visita el Punt Avui titulen una agenda compromesa.
Molt bé. Doncs gràcies, Marc, i també pendents de l'antena de Catalunya Ràdio demà, que podem preveure, que escoltarem?
Doncs demà, amb permís de l'antivirus, n'estarem molt pendent d'aquest creuer que ja navega cap a les Canàries. A banda d'això, demà pendents del ministre d'Afers Exteriors, de José Manuel Álvarez, que compareix demà a les 11 al Congrés per informar sobre la flotilla que anava a Gaza, recordem-ho, que va ser interceptada per Israel.
Estamos ante una detención completamente ilegal. Saif no tendría que estar donde está, en las cárceles de Israel, sino tendría que estar libre.
I a veure què explica el ministre, com sentíem, de Saïf Abu Kessek, aquest català d'origen palestí detingut a Israel, que està en vaga de fam i des de fa unes hores també hem sabut que ja no ingereix líquids. Per tant, una situació doncs, preocupant. A veure què explica demà el ministre. Demà, canviant totalment de tema, és el dia dels Premis Sonor.
Del 15 de juliol de 1941 data la seva primera carta als alemanys.
Ja ho sabeu, són aquests guardons dels podcasts en català, premis convocats per la Mira, el suport o la col·laboració de Catalunya Ràdio, que reconeixen les millors creacions de l'any de tot el territori. Aquest any, en aquesta convocatòria, s'hi han presentat 220 candidatures. 220 candidatures. Per tant, demà molt pendents dels resultats. I demà també, aquí a Catalunya Ràdio, molt pendents d'un tema que us explicarem, que són les multes als camions a l'AP7. No us perdeu.
Tenim dades. Dades.
Us explicarem. Tindrem dades i són interessants.
Déu-n'hi-do, doncs sí. Pararem l'orella, com sempre. Gràcies, Joan Rossinyol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, Marc.
Bona nit.
Deu minuts per arribar a la mitjanit. Encara ens queda una persona per saludar.
Doncs sí, la persona que tindrà l'última paraula del dia diu que té el privilegi d'haver convertit l'afició en professió. La seva àvia Mercedes li deia que busqués una feina que li agradés i que així deixaria de treballar. I així ho ha fet. Amb les seves cançons ha defensat el cabal ecològic del riu i ha reivindicat trens dignes. Ha cantat des de les entranyes, des del més orgànic. Ha fet cançons com la Salicòrnia, alegres, valentes i guaridores com la planta. Parlem d'Orgànic i Salicòrnia, no perquè sí, sinó perquè són els títols de dos dels seus àlbums. La seva trajectòria ve de lluny, l'hem sentit a cantar fent duets de luxe amb Paco Ibáñez, Joan Baez, Lluís Llach. Bé, ara la nostra convidada ens presenta Groenlàndia, és un disc per celebrar els seus 30 anys dalt de l'escenari. Montse Castellà, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos avui. Al llarg d'aquestes dues hores, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Sí, un parell de coses. La fragilitat que ens sobrevola i que el món és un mocador. La fragilitat de la salut, un antivirus que ens recorda molt a la Covid. La fragilitat de la solidaritat. Ningú vol un vaixell de persones que ho necessiten. Si fos la nostra Maria dins, segurament canviaríem d'opinió. La fragilitat de la pau amb Ucraïna, Rússia, Gaza, Israel, Iran, Líbal. La fragilitat del català, amb un intent, crec jo, bastant important d'espanyolitzar la visita del papa i amb una no necessària condició de saber català per uns certs càrrecs culturals importants del país. I la fragilitat del silenci, amb el soroll del món i el que m'ha tocat fer a mi dues hores.
Ah, sí.
Que m'ha tocat mossegar la llengua, que sóc xerradora de mena. Això pel que fa a la fragilitat. I el que hi ha de pres és que el món és un mocadoret, perquè he arribat aquí i hi havia l'Elis Puny, que mos trobàvem quan jo venia a fer tertúlies al matí de Catalunya Ràdio amb la Terribas.
La productora del programa del Catalunya Nit.
Que compartim cognom, jo em dic Castellas Puny, perquè ella té arrels ebrenques, això m'ha fet il·lusió. Lo mocadoret de veure a la Núria Oriols a la vostra televisió apareixent al 324, amb qui també compartia tertúlies quan ho portava el Gracet. I la casualitat també de quan jo venia amb la furgoneta cap aquí, just en passar pel costat de l'estadi Johan Cruyff, és quan s'encenien els llums de la lliga que li han donat al Barça femení quan ha fet després declaracions l'Alexia.
Carai.
Ho tenim tot. Ha estat molt bé, ha estat molt bé. Escolta, Groenlàndia, aquest és el nom del disc amb què celebres 30 anys dels escenaris. Has triat un nom, diríem que molt popular darrerament, no? Sí. N'hem parlat molt, ara mateix.
En defensa pròpia he de dir que no? Trump me va aixafar una mica la idea perquè fa mesos que em va pel cap i molt abans de que fos tanta plana d'actualitat jo tenia el nom escrit i repensat perquè he volgut fer una metàfora, una mena d'agermanament entre Catalunya i Groenlàndia, entre el poble inuit i els països catalans, i entre el desgel i la descultura, un concepte que m'invento i que crec que ens afecta igual al medi ambient com la falta de criteri.
Què és la descultura?
Per mi és això, aquesta deshumanització del món. Si Groenlàndia és el quilòmetre zero del canvi climàtic i si es desfà el gel a partir d'un cert punt ja no hi haurà marxa enrere, crec que també hi ha un paral·lelisme en la descultura, en el fet de no ser prou crítics, de no saber escoltar i de no tindre la cultura com a un dels pilars fonamentals dels estats.
Doncs com que aquí sí que sabem escoltar, comencem a escoltar una mica aquest Groenlàndia.
Cada persona és un lloc memorable i a mi manca prou obrir la finestra, cada matí trobar el paisatge dels teus ulls. No podem somiar sempre el que volem.
De què parla aquest disc?
És boníssim que haguéssiu triat aquesta cançó perquè és la primera que vaig compondre.
Ah, sí?
A la meva vida. I les no flors, us ho havia dit. No.
Les flors que tinc al gerro.
Sí, i li he fet una volta considerable per portar-la ara, en un moment de la meva vida en què ja considero que he crescut. Groenlàndia és un ficar el retrovisor i veure que enguany faig 50 anys de vida i 30 d'escenaris. I recordar tot el que hi ha de pres, tot el que em regala aquest ofici i que seguir-hi sent és el millor premi. És un agraïment, per això em rodejo de molts duets, de companys que he anat coneixent al llarg de la trajectòria, i em rodejo de la banda de música de la Sènia perquè sigui una cirereta d'un pastís i d'un regal especial.
Ara ho deies, duets, col·laboracions, amb qui et podrem sentir en aquest disc i amb qui has treballat habitualment?
Per mi ha sigut important que les col·laboracions representessin tots els punts de parla catalana, dels països catalans, perquè com jo defenso molt lo tortosí, que és el meu accent, volia que en este disc hi haguessin els accents de tots els llocs on fem servir esta llengua tan bonica, i per tant hi ha artistes, evidentment, de Catalunya, del País Valencià, de les Balears, de la Franja de Ponent, de l'Alguer, com a singularitat pròpia amb l'occità, d'Andorra, que sovint ens oblidem que és un estat que té el català com a llengua oficial, de la Catalunya Nord i de l'Alguer. I de l'Alguer hi ha la Franca Masu, de l'Aran l'Ali de Sants, de la Catalunya Nord el Julien, tenim de Catalunya a la Montse Llussà recitant, perquè no només és cantar, també hi ha la Ivet Nadal o la Gemma Humet, del País Valencià el Pau Alabajos, el Borja Penalba, de Menorca el Cris Joanico, i molt contenta de que hi siguin perquè enriqueixen el projecte.
Clar, quantes col·laboracions, no? que important també, no? És envoltar-se sempre també de talent proper, no? I d'altres persones.
Sí, perquè crec que, a més, milloren. O sigui, hi ha un verb a mi que m'obsedeix, que és a dependre, no? I necessito aixecar-me cada dia a dependre coses noves. I sobretot rodejar-me de gent que ho fa millor que jo, o que com a mínim aporta una altra mirada. No només vocal, en el cas dels duets, sinó musical, en el cas de la banda de la Sènia, amb una harmonització més sinfònica, o de l'estudi de gravació amb Josep Lanau Mitjum, que sempre sap trobar-li la mirada adequada. I jo estic molt agraïda a tota la gent que em rodeja i em fa créixer musicalment i personalment.
I amb els grans noms també sempre has tingut aquesta sensació. Clar, ara ho dèiem, no? La Joan Baez, Paco Ibáñez, a Lluís Llach, el Freixas, el Pau Alabajos.
Sí, el Marc Parrot, que no l'he dit, però és que just abans d'entrar m'enviava un WhatsApp, diu, estic sentint el teu disc ara mateix i m'està encantant. Quin fart de gaudir-lo.
Que bé.
Que bé, no? Alguna cosa devem estar fent una mica bé. Sí, són gent de la qual a mi m'apassiona la seva generositat, perquè n'hi ha que, tot i ser companys d'ofici, perquè tots ho som i mos dediquem al món de la cançó, és evident que hi ha noms que estan per sobre, per trajectòria, per edat i per compromís, no? I que esta gent te tracten com una més, fan que al final, al cap del temps, t'oblides de que és una personalitat i la tractes amb amistat, i això també és molt bonic.
Mm-hmm. Avui ens estàs presentant aquí aquest nou disc, Groenlàndia, però aviat concert, Berna Sanz.
Ai, sí, ja estem en lo descompte.
Quan es podrà... Quan el tens?
Mira, este diumenge, dia 10 de maig, és una alineació astral d'aquelles que passen molt poques vegades, que és cloenda del Festival Berna Sanz, que per primera vegada fa una cloenda descentralitzada, i sent que és un festival que aposta per països catalans, que vingui a fer la cloenda al maluc d'estos països està molt bé. Després, perquè és la banda de música de la Sènia, amb 70 músics de vents, percussió i cordes. Després, perquè hi haurà alguns dels duets que us he esmentat, d'això també ho fa especial, i perquè és una presentació que és la primera vegada que fem les cançons en directe amb la banda. Serà a les 6 de la tarda a l'auditori de la Fila d'Amposta. Like an empty fire, like your desire,
like an empty fire. Ens queda un minut i mig per abandonar el dia, per abandonar el Catalunya Nit, i ho farem com sempre amb una cançó final, que avui no sé si serà ben bé la cançó final. És Junglin, un raper suec, això es diu Storm 2.
Hi Doncs fa pinta que no, eh? Avui no serà amb aquestes notes que acabarem el programa, perquè fa la sensació que la Montse Castellà demana pas, la cantautora que està celebrant el seu 30è aniversari dalt dels escenaris i que ha vingut a presentar-nos doncs, aquest Groenlàndia, aquest disc que homenatge a aquesta llarga ja trajectòria professional i musical. Gràcies, Montse, per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Abaixem la música,
sí,
i que pugi la teva veu.
Música de Lluís Llach i lletra meua, el seu regal d'aniversari.
Corren les lletres per sota terra per amagar-se de la grapa que emmetzina amb mesquinesa la nostra llengua, aquella sirga que ens ha unit segles i segles, mediterràniament, de Fraga a l'Alguer. La paraula que vol viure sempre lliure, lliure.